judicatura, quina mena de persones accedeixen a la judicatura, perquè té molt a veure amb les seves condicions materials de vida, per exemple, qui es pot permetre tirar-se 5 anys o 6 anys estudiant una oposició, quina mena de gent també, perquè la Guàrdia Civil, tot això ja està marcat ideològicament d'una banda, quina mena de gent té ganes de ficar-se allà, i després, de quina manera o quines poques ganes hi ha de canviar aquestes regles del joc, però de canviar-les de veritat, perquè no n'hi ha prou amb dir, no?, que és l'excusa de sempre, de fet això és el que serveix a tota la resta per apuntalada. No, no, és que el govern de Pedro Sánchez és víctima d'això. És víctima d'això, doncs, fins a cert punt, perquè ell té els instruments per canviar tot això. I si té els instruments i no els està fent servir, és perquè no pot, és perquè no vol, és pel que sigui. Però, en tot cas, està incapacitat per governar d'acord amb els criteris democràtics que ell diu que defensa, mentre no posi realment a solucionar aquesta situació de l'estat profund, que serveix per anar tirant les culpes cap a algú altre, però tu tens un marge aquí per solucionar això, o per intentar començar a solucionar-ho.
No, no, almenys tens una responsabilitat. Aquest estat profund no hauria de prendre decisions sense que no volguessin els càrrecs electes.
Exacte, però se'n parla com si fossin una cosa completament incontrolada, que existeix i ja està, no? És que i això existeix perquè la transició es va fer d'una manera determinada i perquè després de la transició no hi ha ningú que ho hagi volgut abordar seriosament dels partits, tots espanyols que han tingut responsabilitats de govern, espanyols i no només espanyols, perquè això també moltes vegades que ens fixem en quin és el paper que estan jugant els partits, diguem, de les minories catalanes o basques, i aquí també tens quina mena de política estan fent bascos i catalans ara mateix a Madrid per intentar adreçar tot això. Oi que hi ets? Oi que t'has presentat a les eleccions perquè representa que vol jugar aquest joc? Doncs intenta adreçar-ho seriosament, i això val per això, val pel recurs famós que ha portat a la sentència del 25 o del 75% de castellà a les aules, que és un recurs que estava posat des de feia moltíssim temps i ningú s'ha plantejat que això podia ser un punt superclau en una negociació política, la retirada d'aquest recurs. Però, com això, tota la resta, no hi ha ningú que estigui fent política al capdavall, però ni ara ni des de fa molts anys, i tot plegat es podreix perquè són aquestes dinàmiques que s'arrosseguen des d'aleshores.
Susana,
puc canviar de tema? Només és que sí. si no és que explotaré.
Rebentaràs.
Sí, estic a la cara.
Què et passa?
Sí.
Ja, per favor.
No, que quan has desplegat la compresa davant de la consellera m'he quedat pàl·lida. Jo això no m'ho poso ni pel medi ambient ni per res, i sóc activista mediambientalista, o sigui, yeah, estic molt d'acord en que hem d'anar cap a un món més sostenible, però em nego com a dona a tornar a rentar compreses i posar-les no. O sigui, és que si no rebento, de veritat,
ja,
eh?
Ja, 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 ja.
No,
és que jo no ho reconeixia.
Però
calces per la regla.
Jo no vull aquestes calces
dia,
que, no vull aquestes calces que has portat.
Però ningú t'obliga,
per molt...
Susana, ja ningú t'obliga. És ja per sé, triar, estem... la copa no. menstrual, tens això, o el tampó.
No, no, hem dit que el tampó genera no sé quantes milions de tones de residus.
Sí, clar.
Bueno, sobretot que és perjudicial, de tot és el pitjor, per la teva pròpia salut, eh?
El què?
El tampó.
El tampó.
No sé, jo porto 30 anys fent-lo servir pràcticament i estic igual, bueno, sí, em veureu així rara, bueno, i en aquest moment a punt d'explotar, a punt d'explosionar, no, sí, jo entenc que,
no,
gent
més...
que tingui problemes de al·lèrgics o el que sigui amb tot aquest productes d'higiene íntima, doncs faci servir els productes que millor pugui o que millor li agradin, i que tothom faci servir el que vulgui. Jo dic que parlo per mi, jo no vull tornar a rentar compreses, sincerament, no em nego ni a posar-me tovalloles, ni és que no,
però...
a mi em sembla un retrocés. Llavors, el fet de vincular això al medi ambient, a la gestió dels residus, o sigui, tot el que és la perspectiva de gènere, això en certa manera culpabilitza, o ens ve a culpabilitzar, a la gent que no ho fem, i em sembla molt injust. Molt injust. Però... Llavors, que tothom pot fer el que vulgui, Anna, de veritat, i em
però,
sembla molt
però,
bé.
Clar, però culpabilitza,
tinc
no, no passa
filles,
res, altra cosa és que t'ho diguis,
tinc
això
dos
m'és
filles,
igual, però
tinc
és com
filles,
clar, que culpabilitza
servir,
la gent.
Faran servir el producte d'higiene íntima que elles vulguin. Ara, si m'ho pregunten, els hi desaconsellaré el fet de que agafin aquesta compresa plegable amb un clip i la vagin rentant cada dia, i més tenint... que són adolescents, i sabeu que les adolescents, i no sé si els senyors que ens puguin estar sentint, però les adolescents tenen unes regles molt, molt abundants. Llavors,
depèn, també.
Llavors, jo no sé quina consistència té aquesta compresa, però si te l'has d'estar traient i posant i rentant, no ho sé, em sembla un esclavatge de cara a les dones, en el qual jo no tolero.
Suposo que, a veure, ara entraríem en usos personals, però jo la compresa me la posava a la nit per dormir, no me la posava per anar a l'escola o a l'institut. Res, vull dir, no sé, és a dir, jo sé de molta gent que ara utilitza copa menstrual i van a un lloc, la netegen i ja està. Simplement és com dir, és que l'existència de contenidors de color marró implica que hi ha gent que, clar, els hi estàs dient que no utilitzen els contenedors de color marró. I partir de la base que hi ha una part de la societat que per raons econòmiques no poden comprar el que val comprar un paquet de Tampax cada mes.
Sí, però això també hi ha el debat sobre l'IVA, no?, que és del 10 i no s'aconsegueix la baixada superreduïda que ha de ser del 4%.
Sí, sí, però de totes maneres, jo crec que el que fa la conselleria, em sembla, que el que fa és donar una alternativa perquè com al mínim la coneguin.
Sí,
perquè aquesta, és veritat que pel que fa, jo ja no n'he fet servir, però pel que fa al que és tots aquests productes íntims, teníem només allò que el mercat volia que tinguéssim. Això és així. L'únic que coneixíem és allò que ens ensenyava la televisió, normalment a través de la publicitat, i són uns productes molt determinats, vinculats a unes marques molt determinades, etcètera, etcètera. Està bé que la conselleria doni alternatives, no perquè les utilitzi, sinó per si les vols utilitzar, per si vols tenir alternatives a allò que t'ofereix el mercat. A mi no em sembla malament.
En tot cas, aquests productes, bueno, que els he vist, no, s'ho han dut, no? No serien, és a dir, hi ha alternatives, hi ha... hi ha mecanismes que no, és a dir, ho he vist, la qualitat d'aquestes calces, doncs potser no, o d'aquesta compresa, no sé, no l'he tocat com l'Agnès, no ho puc dir, però
és
que hi ha mecanismes,
també t'he de dir, aquesta sensació de bolquer,
però
no?
Però que hi ha mecanismes, hi ha calces menstruals, per exemple, que són tremendes en tecnologia, sí, i que estan fetes de tal manera que, bueno, és que no hi ha color, i no vull parlar de mi, del que faig o del que deixo de fer, però que hi ha alternatives que no passen necessàries. Vull dir que crec que és una mica cunyat, Susana, si m'ho permets dir-ho així, dir, sí, no, jo això no m'ho poso perquè no sé què, no. I la meva... Vull dir, hi ha maneres, això potser que hem vist ara és cutre, si se'm permet dir així, la compresa aquesta, però que hi ha mecanismes que són més higiènics, que són més barats, que duren més temps, que són més sostenibles i que són objectivament, jo crec, millors, perquè després allò ho poses a la rentadora, ni t'enteres perquè té un sistema d'absorció que no sé què. Vull dir que, clar, que també hem de parlar, crec, de les coses en propietat i no de la cosa aquesta de 4 duros que deuen haver fet per poder-ho repartir, més per sensibilització segurament que no pas.
Clar, és que jo crec que el que és interessant del que ha fet la conselleria, més enllà de si estem d'acord com ha de ser la compresa o deixar de ser, vull dir, però... sí que és veritat que posa un debat sobre la taula, que és interessant que hi sigui. I aquesta conselleria té l'habilitat de tenir molt poc pressupost, una conselleria molt petita, però fer molt soroll. Bé, doncs des del punt de vista comunicatiu, jo crec que és molt interessant i és important que ho faci, perquè probablement és una conselleria que està més centrada en el discurs, en els relats i en crear imaginaris nous, que no pas en gestionar recursos. Yeah. I, per tant, aquesta és la seva feina, i crec que la fa bé en aquest sentit. No sé si d'altres, perquè es diu Conselleria d'Igualtat i Feminismes, però el terme igualtat també té a veure amb les rendes i tal, no sé si fa aquest treball tan intens. Però pel que fa al feminisme, genera debats que són, em semblen força interessants des del punt de vista de la comunicació.
Sobre el tema mediambiental, per netejar segons què, molta aigua exacte, molt calenta i moltes vegades, vull dir, això també, no? I s'està, hi ha gent que ho ha introduït i cada vegada s'introdueix més també els bolquers. És una feinada, no? També per netejar-ho, vull dir que també té la seva despesa. En tot cas, fantàstica, Susana Cuadrado, dinamitant el tema. He dit, quan sona la consellera, us he mirat a les cares, dic, canviarem de tema. No veig aquí,
però regal,
has anat covant aquí una idea.
Em pensava que era un regal i que ara podríem veure-ho i tocar-ho i...
No, s'ho han portat,
El
no,
kit aquest.
És que tenen poc pressupost, com ha dit el Joan.
Parles de percebesos.
Però sí, està bé que siguin estalviadors.
Sí, està clar. Escolteu, parlant de medi ambient, un tema d'aquests que a la redacció en diem llenapistes. Entitats, un grup d'entitats ecologistes i que promouen el transport públic han proposat avui, i l'han posat sobre la taula aquesta proposta, un peatge urbà de 4 euros per circular per Barcelona, tant pels la gent que circula per Barcelona però és de fora de Barcelona, com pels propis barcelonins. La proposta és ambiciosa, agafa barca de les 7 del matí a les 8 del vespre, és un peatge que es pagaria doncs a través de les... no sé com s'hauria de pagar, però que es controlaria perquè no ha acabat del tot detallat, però que és com si s'hagués de fer per Bizum, no? No, demà aniré a Barcelona, pago aquest peatge a través d'alguna aplicació, cosa que l'operativa hauria de ser ben senzilla. En tot cas, això és una proposta, però es detectaria l'incompliment d'això a través de les càmeres de la zona de baixes emissions. Hem de fer una pausa, però ara a la tornada saludem Ricard Flores Fillol. Vull sentir quina és la vostra opinió respecte d'això. Ell és professor expert en ciutat i transport urbà de la UOC i de seguida el saludarem.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès. RAC 1.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana, que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions. Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
Infermeres?
Infermeres.
Toda una vida.
Necessites posar-te implants dentals? A les clíniques dentals Adeslas ens comprometem amb els teus implants durant 10 anys i t'oferim un pla personalitzat de pagament, siguis o no d'Adeslas. Més de 30 anys avalen el nostre compromís amb la salut bucodental. Demana una cita a adeslasdental.cat. Primera visita i revisió gratuïtes.
Fes de la ciutat la teva ciutat i treu-ne tot el partit amb l'Honda PSX. Gaudiràs d'un scooter potent, còmode, eficient i segur. I a més amb l'assegurança a tercers gratis el primer any, 5 anys de garantia i el millor finançament. Prova-la a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Estem parlant d'una finca nova, de 250 metres quadrats d'habitatge i 100 metres quadrats de jardí amb gespa artificial. I tant la instal·lació com la gespa són de Césped Solución, que això sempre és una garantia.
Truca al 902 481 483 o visita céspedsolucion.es, líders en gespa artificial a Catalunya.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
El Circ Històric Reluy és elegant, divertit, emocionant, sorprenent, autèntic, màgic. Tot allò que esperes veure i tot allò que et sorprendrà dins la bonica carpa Reluy. Descobreixo en família amb totes les mesures Covid. Circ Històric de Rosa Reluy.
Instal·lat a la Fira Modernista de Terrassa, a la plaça Nova, del 5 al 22 de maig. Entrades a reluy.com.
Viu l'emoció de l'òpera amb la Fundació Òpera Catalunya i Rigoletto de Verdi. Un drama ple d'enganys i venjances protagonitzat per Luis Cancino, Antoni Lliteras i Elisa Vélez. Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de l'Òpera de Sabadell. Dissabte 21 de maig a 7:15 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Aquest estiu...
Heu de saber que...
Tornen les colònies de ràdio amb RAC1 a l'Espluga de Francolí, en un entorn magnífic.
Gol!
Per nens i nenes de 8 a 16 anys. Natura i ràdio. Tota la informació, reserva i inscripcions a coloniesrac1.cat. RAC1.
Tots som de Colònies.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
A RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Tres quarts de deu en punt. L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a estudiar la proposta de les entitats ecologistes que avui han presentat un projecte per crear un peatge urbà de 4 euros per circular per la ciutat. Per això caldria un gran consens, òbviament, i també canviar la legislació. Seria pagar 4 euros a tots els vehicles que circulessin per la zona de baixes emissions, tant si ets resident a Barcelona com si no ets resident a Barcelona. Entre les 7 i les 8 de les 7 del matí i les 8 del vespre només n'estarien exclosos els que portessin més de 3 ocupants, els de mobilitat reduïda, emergències, o bé les persones amb pocs ingressos que necessitessin el cotxe per treballar. Definim pocs ingressos, no? Això suposo que per començar. Una primera valoració d'aquest tipus de propostes que, per cert, d'una altra manera, però ja s'apliquen en altres ciutats, eh? Ja, Joan.
A mi em generen molt recels les propostes que veig que discriminen la gent en funció de la renda. Entre altres coses perquè el missatge que s'està llançant amb aquesta proposta és que si tens pasta tens dret a contaminar, perquè tens la possibilitat de pagar els 4 euros per entrar a la ciutat o per circular per la zona de baixes emissions. I per tant, jo aquesta discriminació a partir de la renda, propostes que van vinculades a uns drets fonamentats en funció de si tens més o menys renda, sempre em generen molts recels. Si de veritat tenim un problema amb la contaminació, i com diu l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha repetit per activa i per passiva, comporta problemes de salut greus a la ciutat, sí. Limita els cotxes, tots, no els de la gent que tenen menys diners i menys recursos. Perquè fa molta gràcia quan diuen, no, només podran entrar, entenc que de forma gratuïta, o que pagaran menys, no ho sé, perquè tampoc no ho especifica, aquelles persones que obligatòriament hagin de fer servir el cotxe. Mm. El que paga no és obligatori que hagi de fer servir el cotxe. Com que paga, pot contaminar. Okay. Aquest és el missatge que s'està enviant. Això em sembla classista. Em sembla una proposta molt classista.
De fet, al centre de Londres es veuen Aston Martins, Range Rovers, Bentleys i cotxes d'alta gamma, perquè són els que us ho poden
permetre.
I dos, que són cotxes que són amb motors molt potents que també contaminen, no? En molts dels casos. Aviam, per aquí, que saludarem el nostre convidat. Aviam, Maria.
Estic radicalment a favor, perquè és veritat que estaria bé trobar una manera que corregís això, però primera, ja hi haurà una correcció per criteris de renda, a banda d'altres criteris socials, etc, del tipus de feina, etc, i d'alguna forma s'ha de poder fer. És a dir, que cada any moren a Barcelona centenars de persones a causa de la contaminació atmosfèrica és una evidència. Que Barcelona és una de les ciutats més contaminades d'Europa en aquest sentit és una evidència. Que Barcelona no té i no ha fet absolutament res per corregir aquest problema i que la Unió Europea l'està amenaçant amb sancionar-la, que és una sanció que també pagarem tots i que serà força més que els 4 euros que es puguin recaptar amb aquest peatge, em sembla també una evidència. Aquí es pot fer de mil maneres i pots corregir totes aquestes desigualtats, pots fins i tot fer una prova pilot i al cap d'un temps fer un referèndum perquè la gent ratifiqui o no aquesta proposta, però que això és un problema que s'ha de resoldre i sobretot que és una eina per generar una consciència dels tipus de desplaçaments que hi ha ara mateix a Barcelona. A Barcelona, segons l'última enquesta de mobilitat en dies feiners, més de la meitat dels desplaçaments són dins de Barcelona, per tant, trajectes que existeixen perfectament en transport públic, no precisament de gent que va treballar.
No els deixis circular directament.
I segona, gent que ve de la primera corona, que estan de poblacions que estan perfectament connectades amb ferrocarrils o fins i tot amb metro.
Perfecte, Maria. No cal que els deixis circular, però no pot ser que facis una discriminació. Si tens pasta, pots circular, si no, no.
Clar, però si poguéssim... El que passa és que no serà si tens pasta o no, hi haurà altres variables. Jo, si poguéssim prohibir a tots els cotxes, jo encantada, i segurament la la qualitat de l'aire també. El que passa és que per alguna cosa s'ha de començar, que es pugui corregir això, que efectivament crec que és preocupant que pugui generar aquesta desigualtat, em sembla evident. Ara, per alguna cosa has de començar, i que amb això anem no tard, anem tardíssim, i que les sancions suposaran una quantitat infinitament més gran que el que estem parlant ara d'implementar aquest peatge, és que això no em sembla al·lucinant que 2022 encara no en siguem conscients.
Ja, Anna, i després Susana.
És a dir, implantar una taxa de congestió s'ha fet a molts llocs i funciona. El problema que també hi veig és que no hi ha criteris necessaris o imprescindibles prou preparats, perquè el Joan ha parlat de la diguem-ne, de la discriminació per raons econòmiques. També podríem parlar d'una discriminació per raons d'on vius. És a dir, pot haver-hi persones que viuen a 20, a 30 o a 40 quilòmetres de Barcelona, sí, o 50, que se sentirien discriminades perquè les seves línies de transport de rodalies o de mitja distància són una pena, com la que va a Puigcerdà, no? Que dius, és que està pitjor ara que quan la van fer. Llavors, la necessitat d'aparcaments dissuasoris que no hi són, que aquí també hi ha molt de debat de si funcionen o no funcionen i de quines externalitats dolentes tenen. I per altra banda, això, la necessitat d'un transport públic que et cobreix els desplaçaments intra ciutat o intra àrea metropolitana, però que no és de prou qualitat, ni funciona, ni és prou dissuasòria fora, diguem-ne, de la primera i de la segona corona metropolitana.
Són molt pocs aquests desplaçaments.
Bé,
és que estem
això és
parlant...
el que caldria veure.
No, ja ho sabem. O sigui, l'enquesta de mobilitat en dies feiners que fa cada any... Que fa cada any l'àrea del transport... No sé exactament quina entitat que l'àrea metropolitana, ho diu clarament la majoria, però no d'ara, després de la pandèmia. És un estudi que es fa des de fa, si no recordo malament, segurament el professor ens ho podrà explicar, més de 10 anys, que diu clarament que la majoria d'aquests desplaçaments són de gent de dins de Barcelona, i no només això, perquè ara ens posem les mans al cap per aquests criteris de renda o per com pot discriminar la gent que s'ho pot pagar, que no s'ho pot pagar. Però això passa cada dia. Aparcar a Barcelona és caríssim. Sí. I és caríssim perquè persegueix exactament la mateixa motivació. I si tens un cotxe de menys de no sé quants anys i amb l'etiqueta no sé què, pagaràs menys de zona blava, i si tens un cotxe més antic, doncs pagaràs, que contamina més, pagaràs més. I això ho hem admès, i jo crec que és un consens ara mateix que això és una bona política. Doncs és exactament la mateixa lògica.
Aviam, Susana.
Sí, molt ràpidament, perquè ho heu tocat tot molt i estic bastant d'acord en general amb tots. Jo em penso que un peatge urbà només pot funcionar si hi ha un canvi de mobilitat. Què vull dir amb això? Tens més transport públic i poses, reforces, muscules el que són els autobusos interurbans, etcètera, etcètera, allà on no hi hagi trens, rodalies, no sé què, o millores això, o un peatge urbà, home, sí, doncs què passarà? Doncs que acabarà pagant qui el pot pagar i prou. Llavors sí, què es generarà precisament aquest greuge de, segons el poder adquisitiu que tinguis? Per tant, aquí ja hi veig una pega. Si això s'hauria d'arreglar d'alguna manera, perquè tu pots anar posant peatges, però si no canvies la resta. I us donaré només una dada que he pillat ara. Les zones de baixes emissions, que els ecologistes que han proposat el peatge diuen que ja no funcionen, potser sí que han arribat a un topall, però no han canviat la mobilitat. Es diu que sí que han rebaixat en 600 i pico mil desplaçaments contaminants el fet de que hi hagi les zones aquestes de baixes emissions, cosa que és molt favorable en aquesta mena de zones, però tot i així, el que ha passat és que no és que hi hagin menys vehicles circulant, és que els vehicles són més eficients, o sigui, són menys contaminants. Per tant, tu no has canviat la política de mobilitat. Poses un peatge o canvies això o no hi ha...
Has fet que la gent es canviï el cotxe.
Exacte.
Ja està. Ricard Flores Fillol, professor expert en ciutat i transport urbà a la UOC i també a la Rovira i Virgili. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
En relació a la mobilitat a través del transport públic, avui Barcelona està preparada per poder posar un peatge urbà?
Bueno, sempre el transport públic sempre es pot millorar, no? Però estic molt d'acord amb una persona que ha estat intervenint abans, de que abans d'entrar en els detalls dels imposts, dels horaris, dels mètodes, hem de partir de constatar que la situació és greu i que arribem molt tard i que hi ha molts cotxes. Barcelona és una ciutat que té una necessitat de cotxes molt elevada i que els cotxes, a banda de congestió, de pèrdua de temps, que tenen un impacte econòmic molt elevat, són els principals causants de la pol·lució i de la contaminació atmosfèrica que estem respirant cada dia i que afecta les persones més vulnerables, sobretot als nens, a la gent gran, i etcètera. O sigui, hem de ser, abans de res, conscients de lo que estem parlant. És una situació greu, el que passa és que la contaminació no es veu, no? Però està ahí i l'estem respirant. I tenim un model de ciutat totalment antiquat, que hem de canviar una ciutat feta pels cotxes per una ciutat feta per les persones. I estem en una situació greu que s'ha de canviar. Això és el més important. Si estem d'acord a partir d'aquí, podem parlar de que és el millor que es pot fer, no?
Sí, la pregunta que li feia, no? En relació a l'oferta de transport públic actual dins la ciutat i de tota l'àrea metropolitana...
Contesto la pregunta.
Sí,
No, evidentment que és millorable, però el que també és veritat és que hi ha molts desplaçaments que són innecessaris, que es poden evitar, que l'ús del cotxe es pot racionalitzar, que la gent pot pensar abans d'agafar el cotxe si avui necessàriament he d'agafar el cotxe per anar a la ciutat, que es pot compartir vehicle, que hi ha moltes opcions de millorar la mobilitat que no requereixen necessàriament un millor transport públic. Evidentment, quan millor sigui el transport públic, tant, no, més fàcil serà aplicar restriccions a la mobilitat en vehicle particular. Però inclús és això, es pot millorar la mobilitat. I pel que fa als peatges, l'import que recapten els peatges es destina sempre, en totes les ciutats on s'han implementat peatges de congestió, a millorar el transport públic, ja sigui a rebaixar el preu de l'abonament estàndard, com seria la nostra T casual o com se li digui, no? O en fer inversions de millora. O sigui que els peatges també serveixen per a finançar el transport públic. I sobre el tema central que heu estat comentant, de si són regressius o no, si la gent que té diners té dret a contaminar, les evidències que hi ha és que no està gens clar que siguin regressius. Precisament per això, perquè la gent que té cotxe, d'entrada, gent que en mitjana té una renda més elevada que la renda per càpita general. O sigui, aquí d'entrada l'efecte regressiu ja no és tan clar, però és que amb el que recapta dels peatges es destina a transport públic, que és clarament una mesura progressiva.
Clar, però primer s'instal·la el peatge, no? I després es fa el transport públic. Jo no sé si primer s'hauria de fer aquesta inversió en transport públic i després posar el peatge. Hi ha altres models, aquest és un exemple. Per exemple, a Londres tenen al centre de la ciutat. No tota la ciutat, estem parlant d'una ciutat amb les dimensions molt més grans que les de Barcelona, és evident.
Té
una part de la ciutat bloquejada en peatge, que fèiem el comentari que és una zona, és un centre on es veuen cotxes pràcticament només de gamma alta, molt alta. Hi ha algun altre model en alguna altra ciutat del món que no sigui un peatge urbà, però que fomenti d'alguna altra manera l'ús del transport públic per part d'aquells que tenen alternativa? Perquè, és clar, aquí hi ha després els que no tenen alternativa, perquè tenen uns horaris que són a les franges extremes o circumstàncies particulars que els impedeixen això, no?
Bueno, sí, és una crítica que s'ha fet de vegades als peatges, efectivament, que es podria tenir en compte, o igual a les zones de baixes emissions, que es podria tenir en compte la tipologia de vehicle. No tant l'etiqueta que té, per exemple, com passa amb les zones de baixes emissions, de quina etiqueta és, sinó, per exemple, amb el pes, no? Els cotxes de gamma alta, que són, no, aquests SUV o 4x4, que són, no, que són cotxes també en general molt més grans, bueno, en fi, seria un factor que es podria perfectament aplicar segons la categoria del cotxe per intentar pal·liar aquest efecte de que la gent amb més poder adquisitiu pot accedir a la ciutat. Això es pot fer, jo sàpiga, no s'ha fet, però sí, és una cosa que es podria fer, sí.
No, és interessant perquè s'obriria doncs una alternativa, no, en aquest...
No, també, no, efectivament, i de fet ja, això és una cosa que he llegit fa poc a informes de la Comissió Europea, hi ha un tipus de pol·lució que generen els cotxes que és el que en anglès diu abrasion emissions, que són les emissions que tenen que veure no tant amb la combustió, sinó amb el fregament amb l'aire i amb el terra, dels pneumàtics amb el terra i la carrosseria amb l'aire. I sembla que hi ha cada vegada més evidències de que aquesta pol·lució és molt important. Pot arribar inclús, en alguns casos, a constituir la meitat de les emissions de partícules contaminants. O sigui que que bueno, que això també per a dir, no?, que amb la renovació de la flota cap a cotxes més de poc contaminants o elèctrics, la pol·lució continua. Sí. O sigui, no es tracta de, que és una crítica que fem també els economistes del transport sempre, que les zones de baixes emissions, que efectivament generen incentius a la renovació de la flota, i això a la indústria de l'automoció li interessa molt, no?, perquè la gent que se canvia els cotxes antics per cotxes elèctrics, no resol el problema de la pol·lució, i sobretot no resol el problema de la congestió, perquè no es tracta de tenir les ciutats plenes de cotxes elèctrics.
No els hi han dit, no els hi han dit, i la gent s'ha canviat de cotxe. I ara tenen alguns, no?, doncs estaré 15
anys... Sí, és que el canviar és el patró de mobilitat. No el canviar els cotxes de combustió interna per cotxes elèctrics, que no resol el problema de tenir les ciutats plenes de cotxes.
Clar, però allà on no reforça el transport públic, doncs l'efecte és amb les dades que deia la... Li volia fer una última pregunta a Ricard Flores Fillol.
Sí.
És, en aquelles ciutats on s'aplica un peatge urbà, s'ha observat un canvi, direm, en l'activitat comercial i econòmica d'aquestes zones? És a dir, doncs, empreses que s'hagin traslladat a fora d'aquestes zones, a comerços que, bueno, en fi, que l'eix comercial s'hagi transformat o canviat, perquè aquesta és una altra cosa.
Si no
es pot entrar a Barcelona, doncs potser no tothom, les empreses han d'estar fora de Barcelona per treballar-hi, o hi ha d'haver eixos comercials que estiguin...
És totalment al contrari. És al contrari, és el mateix debat que hi ha amb les peatonalitzacions. A Barcelona és típic, no?, el cas del Portal de l'Àngel i tal. Quan hi ha una mesura que ens impacta i que canvia el mètode de vida que tenim, la primera reacció sempre és l'oposició. Això està estudiat també en economia política, que és la resistència a la reforma política. Sempre hi ha una resistència inicial. I clar, després la idea preconcebuda que té la gent respecte de les restriccions, quan les experimenta de veritat i percep les conseqüències reals que té en el seu dia a dia, en tenir una ciutat més agradable, més neta, més, en fi, amb millors possibilitats de viure, i de moure's d'una altra manera, és que augmenta la qualitat de la vida. Tot val més en una ciutat així. A tota la gent li agrada més viure en ciutats agradables que en ciutats plenes de cotxes. I al final el que passa és que el valor que es genera és més elevat. I per això també ho ha comentat alguna persona abans, els períodes de prova són molt importants. Perquè en un període de prova la gent, d'alguna manera, desfà idees preconcebudes i mites que hi ha que després no són veritat. I és necessari per fer a la gent realment saber de lo que estem parlant, per mostrar de lo que estem parlant, els períodes de prova són molt útils per a aquest tipus de polítiques.
No sé si m'ha respost, però la pregunta, és a dir, si s'ha observat canvis, no?, per exemple, en això que deia dels eixos comercials...
El que s'ha observat és que la gent està molt més contenta. Després, en el cas d'Estocolm, per exemple, hi havia...
Hi ha gent en
general i comerciants en particular. No sé si alguna empresa de tipus industrial que hagi tingut problemes de mobilitat, però no hi ha moltes empreses d'aquest tipus en el centre de la ciutat. El que hi ha són comerços i són ciutats híbrides, on hi ha activitat comercial i activitat residencial. Mm. I en aquest tipus de ciutats com les nostres, com Barcelona, jo el que espero són conseqüències molt positives. En el cas d'Estocolm, que és el cas sempre que és paradigmàtic en aquests casos, hi havia el 70% de la població que estava en contra del peatge de congestió, i un any després de que va ser l'any de prova es va fer una enquesta general i va ser al contrari, el 70% de la població estava a favor, estava a favor per pagar per una cosa que abans era gratis. És el que és formidable d'aquests processos, no?
Potser la paraula clau és el que vostè ha dit, un procés, no? I això porta temps. En tot cas, això és una proposta que avui l'Ajuntament ha dit que estudiarà, però que en tot cas és una proposta que és externa, però que la cosa avança cap a algun model de control de la quantitat de cotxes que entra. Això és evident, perquè
hem d'anar en aquesta direcció.
Hi ha uns objectius europeus, el que passa és que s'ha de mirar com es fa. Ricard Flores Fillol, moltes gràcies.
Molt bé, al contrari, a vosaltres.
Que vagi bé. Jo no sé, clar, restaurants, el model de la ciutat, no? Els restaurants, tot el comerç que viu també, de la quantitat de gent que cada dia hi ha a Barcelona movent-se i que no hi viu, això
és
també.
És que això, perdona, Agnès, perquè he tallat abans. El que volia dir és que a vegades, segons com, també moltes vegades quan parlem de mobilitat no acompanyem el debat del model de país o del model d'àrea metropolitana que es permet promoure amb una àrea metropolitana o amb un país fins i tot més esponjat. Jo el volto una mica i ciutats que eren importantíssimes fa 50 anys o fa 100 o fa 200 fins i tot, ara és una cosa que fa pena de veure, amb els centres completament destrossats, perquè Barcelona ha anat xuclant. Doncs si pots acompanyar això d'una estratègia a llarg termini, d'algú que pensi el país en la seva completesa, i veure de quina manera es pot articular i es pot esponjar acompanyat d'aquestes polítiques de mobilitat, doncs em sembla que si a més es pot fer això, sí, és una clar. Boníssima oportunitat.
No, s'hauria de fer, perquè si no sempre el que passa és que acaba pillant la gent de sempre.
Ell ha fet una comparació amb tots els procediments de peatonalització de centres, que jo recordo en el cas d'una ciutat on treballava, Sabadell, semblava que s'havia d'acabar el comerç. Estem parlant de l'època Ferrés, de l'alcalde Ferrer.
Sí.
Semblava que s'havia d'acabar el comerç. Finalment es va fer una cosa híbrida. Però el comerç no s'acaba quan tu peatonalitzes. Al contrari,
millora.
Al contrari, millora. Per tant, cal parlar de l'evidència demostrada en altres llocs que puguin ser homologables i veure si realment això són prejudicis simplement, que en molts casos ho són, i l'altre és si som homologables pel que fa a transport públic, aparcaments dissuasoris, etc., i poder valorar-ho. La idea de la prova a mi també em sembla interessant, un pla pilot que
sí,
tenim temps acotat.
De totes maneres, és a dir, podem parlar de totes les conseqüències dels comerciants, etc., etc., però crec que en aquest cas s'està parlant de vides en relació a la contaminació. Això jo no posaria mai al costat els efectes dels comerciants, que a més pel que diuen millorarien amb els efectes. Estem parlant d'una qüestió de vida o mort. Si no recordo malament, l'Ajuntament va parlar de 3.000 morts anuals per causa de la contaminació. Per tant, davant d'aquestes xifres, jo crec que no hauríem de dubtar. Els meus dubtes no era si s'havia de ser contundent. Jo seria més contundent. Jo avui, a dia d'avui, no entenc per què circulen cotxes per la Rambla de Catalunya, no entenc per què circulen per les Rambles de Barcelona cotxes, no ho acabo d'entendre, no ho entendré mai, perquè són zones que són clarament de passeig i no acabo d'entendre com no hi ha cap ajuntament ni la senyora Colau, tan ecologista, que hagi tallat aquest centre, no? I a la mesura que anem... I aquí no cal posar peatges. Senzillament, no s'hi pot passar. Ni que tinguis pasta, ni que no tinguis.
Sí, però fixa't, Joan, que et fixes en la Rambla, que hi ha dos carrils, però, en canvi, el carrer Aragó, que és una punyetera autopista que creua tota Barcelona, amb això no... Hi estem superacostumats.
Bé, per algun lloc haurà de poder passar els tres cotxes que puguin entrar a Barcelona, no? També vull dir...
Hi ha les rondes. Si volen passar per Barcelona, hi ha les rondes.
Per cert, sí, però un creuer cada dia enorme al port de Barcelona. Ah, vale. Llucia Ramis i Carles Fiter, bona nit.
Bona nit. Bona
com
nit.
Esteu?
Molt bé.
Bé, i encantat de moure'm amb cotxe per Barcelona. Jo visc a Barcelona i em moc amb cotxe.
No,
està molt bé tot.
Malament.
No,
no, no vull obrir
polèmiques, però tampoc ens passem. Ja. Vull dir, tampoc ens passem.
Però tu, per moure't
dins... Tot Barcelona, que sigui petonal. No, escolti'm.
No, però és que no cal. És que la ciutat...
Podem fer horaris, podem fer certes coses, podem fer gent qui viu, però vull dir que aquí també passem d'un cantó a l'altre.
Justament perdoneu, el meu primer tema va d'això. Sí.
I el meu també.
Mira que bé.
Doncs, ojo, va, ho deixarem aquí. Aquí el país està avançant ja, Villarejo sobre l'operació en Catalunya. Clar, més filtracions aquestes. Si extraen l'extracte de Pujol en Suïssa, eso es... Es morta. Tenim un altre fragment, posem-lo.
Creo que es importante porque, insisto, nada más salir eso publicado y con una fotocopia de uno de los extractos, se va a montar el chocho. Inmediatamente van a ir corriendo, el padre o el hijo van a editar para cambiar la fundación, porque ahora eso se cambia en 24 horas, pero... Y una vez que entren o salgan, se les firma en tal de salir de ese día y están muertos.
Vale, o sigui, dels creadors de Choricete, que era la conversa que tenien avui, i no reproduiré el que acaba de dir. El comissari planificó con el jefe de gabinete de interior, comte Francisco Martínez, la publicación en un periódico de un informe sobre contra dirigentes independentistas con noticias falsas de corrupción en plena campaña electoral catalana. En tot cas, serien doncs els àudios que confirmarien aquestes operacions. Ara recopilem la informació i abans de plegar us en donarem tots els detalls. Fem una pausa i ens quedem amb el No s'ha parlat prou, amb la Llucia Ramis i el Carles Fiter, Maria, Anna, Joan i Susana. Bona setmana.
Bona setmana.
RAC 1.
Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
Infermeres?
Infermeres.
Toda una vida.
Necessites posar-te implants dentals? A les clíniques dentals Adeslas ens comprometem amb els teus implants durant 10 anys i t'oferim un pla personalitzat de pagament, siguis o no d'Adeslas. Més de 30 anys avalen el nostre compromís amb la salut bucodental. Demana una cita a adeslasdental.cat. Primera visita i revisió gratuïtes.
Fes de la ciutat la teva ciutat i treu-ne tot el partit amb l'Honda PSX. Gaudiràs d'un scooter potent, còmode, eficient i segur. I a més amb l'assegurança a tercers gratis el primer any, 5 anys de garantia i el millor finançament. Prova-la a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Estem parlant d'una finca nova de 250 metres quadrats d'habitatge i 100 metres quadrats de jardí amb gespa artificial. I tant la instal·lació com la gespa són de Césped Solución, que això sempre és una garantia.
Truca al 902 481 483 o visita céspedsolucion.es, líders en gespa artificial a Catalunya.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki, carrer Londres 3 de Granollers.
El Circ Històric Reloi hi és, elegant, divertit, emocionant, sorprenent, autèntic, màgic. Tot allò que esperes veure i tot allò que et sorprendrà dins la bonica carpa Reloi. Descobreix-ho en família amb totes les mesures Covid. Circ Històric de Rosa Reloi.
Instal·lat a la Fira Modernista de Terrassa, a la plaça Nova, del 5 al 22 de maig. Entrades a reloi.com.
Viu l'emoció de l'òpera amb la Fundació Òpera Catalunya i Rigoletto da Verdi. Un drama ple d'enganys i venjances protagonitzat per Luis Cancino, Antoni Lliteras i Elisa Vélez. Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor de l'Òpera de Sabadell. Dissabte 21 de maig a 6:45 al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
RAC 1.
Bon dia.
Aquest estiu tornen les colònies de ràdio amb RAC 1.
Ja sé que repeteixo.
Natura i ràdio, per nens i nenes de 8 a 16 anys. Aquest any en un alberg a l'Espluga de Francolí, en un entorn magnífic, al costat de les muntanyes de Prades i el poble medieval de Montblanc.
Si us hi voleu apuntar, heu de saber que...
fent ràdio...
ens ho passarem d'allò més bé.
Farem tallers de ràdio cada dia, gravació de podcast, ens visitaran presentadors de RAC 1.
Si és estiu, això són les colònies de RAC 1.
Jocs, excursions, piscina, activitats esportives.
I molta ràdio.
Tota la informació, reserva i inscripcions a coloniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics, amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som de Colònies.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
A RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Les 10 i 13 minuts. Aviam, Llucia Remis, dius que no s'ha parlat prou de la privatització de la infantesa.
En realitat no s'ha parlat prou de la xerrada que na Marta Román va fer al quart congrés del transport públic és cosa de dones a Santa Coloma de Gramenet fa uns mesos, un parell de mesos. Ella participava en un acte titulat De la perspectiva de gènere a la mobilitat feminista i les seves reflexions s'han viralitzat a través del WhatsApp. A mi me'n va parlar la meva cunyada i us animo a que cerqueu aquesta pàgina a transportpublic.org, ara que parlàvem del cotxe a les ciutats. Sobretot la seva intervenció a partir del minut 30 aproximadament. Ana Marta Roman és geògrafa, experta en integrar la perspectiva de gènere a l'urbanisme i parla d'aquest concepte, de la privatització de la infantesa. Faré un resum del que diu, perquè és molt interessant, però és tan interessant que és millor que la sentiu de la seva boca, però bé, alguns punts que trob que destaquen molt, no? Primera cosa, l'exemple que posa ella és que durant la Guerra Civil els nens continuaven sortint al carrer, anaven a l'escola i anaven tots sols a l'escola, no? Mm. El carrer continuava sent dels nens i les nenes, tenien prioritat sobre l'espai públic i la comunitat els protegia, i protegia aquest dret que tenien els nens sobre l'espai públic. I ella mateixa, Ana Marta Roman, s'havia adonat que quan ella era petita, als anys 70, hi anava tota sola a l'escola, però que la seva filla, als anys 90, li portava ella a l'escola. Vosaltres no sé si anàveu tots sols o...
No, jo havia de tenir ja una edat que
Sí, és que tenia germans grans, llavors anàvem els meus germans grans.
Jo cap als 15, 16, tornàvem, ens acompanyaven i després tornàvem, no sé.
Jo quan tenia 9 anys tornava de l'escola amb els meus germans petits, el més petit tenia 4 anys, i tornava amb ells dos, i més companys de l'escola, fins a casa nostra.
A Mallorca, Palma.
Sí, però bé, és Palma, és una ciutat, no és un poble. Sí, sí, sí. No? Passaven cotxes, no? Llavors, clar, ara es diu molt, no?, que és molt insegur fer això. De fet, ella posava l'exemple d'una persona, d'un nen als Estats Units, que tornava 9 anys també al metro i em sembla que li volien posar el volien retirar de la família per imprudent, no?, per imprudència. Però, clar, hi ha res de més perillós que una guerra? No, i durant la guerra sí que hi anaven els nens tots sols a l'escola, no? Llavors ella diu que tot això és perquè han privatitzat la infantesa, i la raó és que segurament és perquè tenim menys fills per família, i com són un bé escàs, com que n'hi ha tan pocs de nens, com que és una cosa que s'ha de protegir, el que passa és que se sobreprotegeix i se té molt aquest sentiment de pertinença. Cadascú se responsabilitza dels seus fills, però ja no tenim aquest sentiment comunitari pels altres nens, no? I a més hem claudicat perquè les ciutats siguin pels nens. Les ciutats són pels cotxes, com explicava fa una estona en Fiter.
No, jo no he dit això. He dit que no cal, que també tenim algun dret de moure'ns en cotxe els que els necessitem. Per exemple, jo a vegades surto a la 1 de la matinada i vull arribar amb cotxe a casa.
Ah, no?
Que a vegades ens passem portant-ho a un extrem de tot o res.
I sobretot si en aquells horaris, no?, t'has d'esperar 25 minuts o 30 que vingui un autobús, no sé què passa amb els horaris extrems.
El que passa és que cada cop tenen menys espai per jugar els nens a les ciutats, no? S'ha creat la idea que perquè ho facin segurs han d'estar engabiats dins parcs infantils. Al final, aquells parcs infantils donen una mica la sensació d'estar dins una gàbia, no? I, clar, si deixéssim que els nens tornessin a jugar als carrers de la ciutat, ens semblaria ara mateix una temeritat, no? Perquè juguin tranquils on ho poden fer sense cap mena de perill, al jardí de casa nostra. Per tant, ens han d'anar fora de la ciutat perquè els nostres nens puguin tenir una infantesa feliç i tranquil·la, no? Per tant, les ciutats, això, el resultat d'això és que les ciutats són inhabitables pels nens, no? No són llocs per jugar, no són llocs pels quals puguin estar tranquils. Fixeu-vos que en els carrers peatonals, els vianants tendim a posar-nos a les vores, no?, en els costats, com si...
Sí.
I, de fet, és vera que passen cotxes molt ràpid per aquests carrers, no? Que no respecten el fet que siguin peatonals moltes vegades i van a la mateixa velocitat que si estiguessin en un carrer normal. El bicibús, sabeu què és el bicibús, no? És una iniciativa que va començar a Vic. Ara Barcelona ja compta amb 10 itineraris. Cada divendres hi ha 10 rutes a Barcelona, des de les cases, des de les llars dels nens fins a l'escola. I van tots en conjunt, amb uns adults, en aquest anomenat bicibús. Què passa? Que el que diu una Marta Roman, que aquest bicibús ho qüestiona, perquè diu, sí, és una bona manera de fer que els nens vagin en bicicleta a l'escola, és divertit, aprenen a anar en bicicleta com a manera de transport habitual. Problema, en realitat no estàs conquerint el carrer, perquè per poder fer això hi ha d'haver guàrdia urbana que acompanyi els adults i aquests nens, no? Perquè és vera que hi ha conductors que es posen molt nerviosos quan veuen que a l'hora punta hi ha, doncs això, grups de nens que estan anant, doncs, al seu ritme cap a l'escola, no? L'altre motiu, és que, diu ella, és que tothom hauria de poder matricular-se a l'escola al costat de casa seva, no? Sí, és a dir, clar, hauries de poder anar a peu a l'escola que tinguis més a prop. Per què? I després diu, mala idea el fet de posar transport públic gratuït, perquè llavors què passaria? Que tothom se quedaria als afores de la ciutat perquè el transport públic per anar a la ciutat continuaria sent, o sigui, seria gratuït i, per tant, continuaríem anant-nos fora de la ciutat i no la conqueriríem. Ella el que diu és que realment el que s'hauria de fer és començar a tenir la sensació que la ciutat ha de ser un espai per nens, perquè tornin a conquerir la ciutat, no? Que sigui seva. I posa un exemple d'un nen que li diuen als seus pares, és que m'heu robat la infantesa. Perquè la infantesa, al final, és aquell espai de llibertat, aquell espai que tu pots fer el que et doni la gana, que puguis jugar, que puguis descobrir el món, no?, sense cap mena de problema. Llavors, ara què passa? Que hi ha tants sistemes de control, tants sistemes de seguretat, aparentment, no?, de dir, vull saber exactament què està fent el meu fill a qualsevol moment de l'hora i de la nit, que és bastant habitual, per exemple, posar un geolocalitzador en el mòbil dels infants, no? Què passa si una nena de 12 anys té un geolocalitzador al telèfon mòbil, que quan després tingui una parella, un al·lot d'adulta, o quan sigui més jove, o quan sigui adolescent, pensarà que això...
És lo normal, voler controlar la persona, no?
I que és una forma d'amor, i que és una forma d'estima, i de que se preocupen per
tu. No, però això, si t'ho expliquen bé, potser...
És
que
no
vull ser tan catastrofista, vull dir, amb els punts de connexió, que sí, però clar...
Al final, el que estava comentant aquesta geògrafa és que... Si volem realment conquerir la ciutat pels nens, si volem que torni a ser un espai de llibertat, s'ha de donar aquesta llibertat. I que aquesta seguretat només s'aconseguirà si realment se'ls dona l'oportunitat que l'exercisquin. Que no és el cas actual.
Yeah. Sí, però és que el nen ara anirà per allà i no ha de patir pel cotxe, la bicicleta, el monopatí, el no sé què, el tal, tot. És que ara mateix hi ha tantes coses a la ciutat que no què? Els carrils bici són perillosíssims. Fins i tot pel vianant, ja no et dic pels cotxes.
I pels ciclistes, perquè són molt estrets.
Per això et dic que jo crec que és veritat que s'ha de canviar la cultura de tot això. És un problema cultural i de decidir cap on volem anar. Però ara mateix és com posar parxes o pedaços a tot arreu. Jo crec que amb aquest sistema no anem bé.
Però és vera que cada vegada tenim menys espai públic o menys la sensació de que podem formar part d'aquest espai públic. El cotxe mateix és un espai privat dins l'espai públic,
sí,
no?
Sí, però jo entenc que hi ha la diferència. El problema és quan anem tot a lo genèric. Té raó el Joan quan deia, no, és que la Rambla Catalunya... És evident que la Rambla Catalunya ha de ser peatonal o el Passeig de Gràcia. Això pot estar bé. Ara, no cal agafar el cotxe per anar a fer un encàrrec a tres cantonades. Òbviament, però has de poder habilitar la gent que ha de marxar fora, que treballa fora, que pugui arribar a casa seva amb cotxe. Per tant, jo crec que hi ha molts matisos de ser radicals. És evident que el carrer Aragó és veritat, és molt ràpid, doncs busquem alternatives, però no diem, no, els cotxes tots fora. No, home, no, busquem alternatives. Jo crec que el problema és quan intentem radicalitzar tot, que llavors, no, tot és una merda, tot és petonal. No, escolti, vostè, anem a conviure tots en aquest aspecte.
No, però
anem a fer culturalment...
Quantes ciutats coneixem que els centres són peatonals?
Sí.
Moltíssimes. I, de fet, les ciutats més civilitzades, els centres són peatonals.
Grans capitals europees, però per això, si tu t'has de moure... Però aquestes capitals europees, els que viuen allà també poden accedir a casa seva, eh? Els que viuen allà. Però jo entenc que el de fora doncs, pot caminar una miqueta, si vas a fer encàrrecs pots anar amb transport públic, pots agafar el metro, pots llogar una bicicleta, tot això està molt bé. El problema és quan ho fem genèric per tothom. I el tot el café para todos, que l'hem viscut molt a nivell polític, sembla que també es vulgui aplicar aquí. Aquí és on jo crec que ens equivoquem.
No, el que està clar és que mentre hi hagi aquella contradicció dels grans creuers, no?, que estàveu comentant abans, sí. Al costat de la gent que ha de venir a posta per fer feina aquí i que no té una altra que venir cada dia perquè els transports públics... Que el gran problema que té Catalunya és el transport públic.
No només Catalunya, ja veuràs. Deixa'm fer...
d'acord. Ja veuràs. Doncs vinga, això no s'ha parlat prou de la final de Wembley amb regús menorquí.
Aquest dissabte hi ha una final a... Wembley, vale? El mític estadi de Londres. El Sunderland s'enfronta al Wycombe Wanderers a les 4 de la tarda, dissabte a 4 de la tarda, vale? Qui guanya puja a segona divisió, estan els clubs de tercera divisió. Vale? Sunderland és una ciutat que està al nord-est d'Anglaterra, gairebé tocant a Escòcia, a 450 quilòmetres de Londres, unes 5 hores en cotxe. Clar, molts aficionats del Sunderland volen anar a Londres per veure el seu equip, val? Per això us recomano un documental que es diu Sunderland Till I Die, que fan a Netflix. De fet, té un estadi, perquè us imagineu, de 48.000 espectadors a tercera divisió. I és una passada la passió que hi ha per aquest equip. Què passa? Que molts aficionats volen anar-hi? Quin problema hi ha? Anar amb cotxe 5 hores, i molta gent és jove i no pot conduir. anar en tren 260 lliures, és a dir, 300 euros per anar a fer aquests 450, com un AVE, per entendre'ns.
Sí. Sí.
Si vols anar-hi amb avió, pots anar fins a Newcastle, que està a 20 quilòmetres, i volat costa uns 190 euros, 162 lliures. Doncs hi ha un aficionat que es diu James Jelly, que ha trobat una alternativa més econòmica. I James Jelly anirà de Sunderland, vol a Menorca, això li costa 12 lliures i mitja, Ryanair, Sunderland, sí, Newcastle,
clar.
Mallorca.
És que és clar.
Es queda a dormir a Mallorca, a Menorca. Es queda a dormir a Menorca per un hostel que li ha costat uns 28 lliures i agafa un vol de Menorca a Londres per 10 lliures. Total de l'operació...
Solució més barata.
Total de l'operació, no, però molt més barata. Per 50 lliures, 51 per ser exactes...
Que és més de la meitat que l'opció més barata, la segona opció més barata.
El vol directe era 162 lliures i el tren 260. Ell ja ha dit, diu, me'n vaig, em quedo una nit a fer un esparell de pintes, em posaré els pantalons curts que sou a fer calor per Menorca i torno l'endemà i veig el partit.
És tot tan surrealista i tan contradictori i és tan poc...
Però és un problema, perquè realment et surt més a compte agafar dos avions, volar no sé quants quilòmetres que fer una distancieta en tren. Per tant, el problema és molt més greu que no pas el que estàvem dient aquí. És a dir, deies abans, Agnès, molt bé, el dels vaixells que hi ha al port. Clar, el problema és que hi ha uns low cost d'avions que et surt més a compte fer tres escales, et quedes a dormir, dorms a no sé on, que no fer el trajecte que vols fer real de 400 quilòmetres. I mentre els avions siguin d'aquest preu i hi hagi aquest low cost turisme...
I aquest és el tema, que anar en tren és molt més sostenible, hauria de ser molt més barat, clar, però clar. No els hi dona la gana de baixar els preus perquè així la gent hagi d'anar amb avió sí o sí i continuïn aquestes companyies.
És imbatible, perquè és que a sobre...
Tires de preu.
El nano aquest és brillant, jo l'entenc, com a aficionat d'anar a un partit de futbol. Te'n vas el dia abans, a la tarda, divendres a la tarda, te'n vas a Menorca, passes allà la gran nit, pare... dorms i l'endemà al partit a les 4 de la tarda el dissabte a Londres.
És la demostració que passarem per Perú i que m'on anem tots a...
Exacte, que no hi serem a temps de veure la recuperació de les ciutats pels infants. Escolta, recopilem això. El País acaba de publicar nous àudios de José Manuel Villarejo. Ara és una conversa amb el cap de gabinet del Ministeri d'Interior, Francisco Martínez, de l'any 2012. En aquesta trobada parlen de planificar informes policials falsos per atribuir delictes de corrupció a líders independentistes catalans. Així ho feien en plena campanya electoral del 2012. Això
ho sabíem
perquè es van publicar i després no es van demostrar quan hi van haver eleccions al Parlament. Pocs dies després d'aquesta trobada, el diari El Mundo publicava una portada en què explicava que Artur Mas i Jordi Pujol tenien comptes a Suïssa. Aquesta és la conversa que ha publicat El País entre Villarejo i Francisco Martínez.
Creo que es importante porque, insisto, nada más salir eso publicado y con una fotocopia de uno de los extractos, se va a montar el chocho. Inmediatamente van a ir corriendo, el padre o el hijo van a editar para cambiar la fundación, porque ahora eso se cambia en 24 horas, pero... Y una vez que entren o salgan, se les firma en tanto saliendo ese día y están muertos.
Queda retratat i ja està. Aquelles eleccions del 2012, Convergència i Unió va perdre 12 diputats, va passar de 62 a 50 diputats al Parlament. Bé, això ho acabem de treure, i n'hi haurà més, segur, demà al matí. En parlarem, en fi, una més. Llucia Ramis i Carles Fite, que vagi bé, bona setmana. De fet, un de Shakin hem passadíssims. Gràcies a tots per ser-hi. Uns minuts de pausa i arriben els Altudiràs. Bona nit.
Avui, Dia Internacional del Reciclatge, Signus vol reafirmar el seu compromís amb la correcta gestió dels pneumàtics fora d'ús i l'economia circular. Han passat més de 15 anys des que Signus va començar la seva activitat assolint importants fites davant del repte que tenia davant. Gestionar un residu sense suficients instal·lacions al nostre país per poder transformar-lo en un material amb valor. En aquesta línia ha permès desenvolupar el sector del reciclatge de pneumàtics, així com dotzenes de projectes innovadors en diferents sectors. Cada any, prop de 200.000 tonelades en pneumàtics a tota Espanya són recollides i gestionades per Signos per tornar-les a introduir com a matèries primeres secundàries en la cadena de producció, seguint les directrius de l'economia circular. Més informació a signos.es.
Voz de Xavi. deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats, il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Sabies que a ESIC convertim els natius digitals en professionals digitals?
T'impulsem a formar part de la generació que transformarà el món. Per això et presentem el nou grau oficial en Digital Business.
T'esperem a les nostres sessions informatives.
Inscriu-te a esic.edu/Barcelona.
Em dic Josep Rull. He estat privat de llibertat durant 3 anys, 4 mesos i un dia. Ara torno a la presó.
Cel·la 61. Dimarts, a 3 quarts de 10, a 8 TV.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop. Change the world, or the world will change you. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One.